Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts, amics i amigues. Avui tenim un programa força atapeït. Tenim un grup de contertulians que faran una valoració del que ha estat l'any 2011. Sense més, us deixem a l'editorial.
Decía Pedro Salinas en La voz a ti de vida: perdóname por ir así buscándote. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Le he cogido estos versos al gran poeta porque se puede decir que son una gran definición de la Navidad. Dios nos busca, pero no para juzgarnos, sino para decirnos que cada uno de nosotros llevamos dentro su imagen, su espíritu, el que nos transmitió al crearnos con el humilde barro del mundo. Por eso, el Jesús de Belén no apareció poderoso entre reyes, sino pobre entre pastores. Por eso, en el episodio de las tentaciones, se negó a arrojarse desde lo alto del templo para descender espectacularmente entre vítores y aclamaciones. Jesús no viene a exhibirse, viene a anunciar la buena noticia: el Dios con nosotros, el Dios que lava los pies, que reparte pan a los hambrientos y desorientados, que llora la muerte del amigo y le resucita. Y este Jesús, que ha sacado a lo largo de la historia lo mejor de tantas personas y que cada día nos busca, en Navidad llama de una forma especial a nuestra puerta para decirnos que le ayudemos a buscar a nuestros hermanos. Es el tiempo de preguntarnos a quién debemos salvar y de qué, quién nos necesita y cómo. Si contestamos generosamente a estas preguntas, vamos a sentir gozosamente en nuestras vidas el ofrecimiento que Dios nos hace en el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Podemos imaginar mejor cena de Navidad que sentarnos a la mesa con el mismo Dios? Ojalá sepamos escuchar esa su voz que nos habla a través de las necesidades de los hermanos, y ojalá que nuestra voz y nuestra vida sepan transmitir fielmente la Navidad.
Vicente Ortín, profesor de Historia y Filosofía.
Notícies del Bisbat.
La delegació de joves convoca els joves.
Unes 150 persones, la major part d'entre ells joves de parròquies i moviments de la diòcesi, han participat en una missa aquest divendres a l'església de Sant Andreu del barri antic de Lleida, el més empobrit de la ciutat. El nostre bisbe Joan Pires, en la seva homilia, ha dit que el Nadal està unit a la Pasqua i que cal mirar l'infant Jesús sabent que va fer-se adult i lliurant la vida pel regne de Déu. A la fi de la celebració litúrgica, la Marta Riera, representant de l'equip de la delegació de joves, ha adreçat unes paraules d'agraïment i ha lliurat un ram de flors a Marta Serrano. Aquesta professora ha estat fins fa poques setmanes la delegada de joves, que ara ha acabat el seu servei diocesà.
Càritas diocesana celebra el Nadal.
Recentment, una quarantena de directius, responsables de programes, contractats i voluntaris de Càritas diocesana s'ha reunit per celebrar la missa de Nadal. L'eix principal de la celebració ha estat el lema de la campanya de Càritas espanyola: viu senzillament perquè d'altres senzillament puguin viure. En acabat, han tingut una estona per compartir el que cadascú havia portat de casa seva.
L'IREL informa.
Els alumnes matriculats a l'IREL de Lleida són 120, 72 dels quals són ordinaris, és a dir, amb requisits universitaris, i 23 convidats, amb requisits universitaris que només venen a fer una sèrie d'assignatures. La resta són extraordinaris. També cal afegir que fa gairebé un mes, un reial decret ha establert la convalidació civil dels estudis de grau i de màster en ciències religioses. Bàsicament, els alumnes de grau hauran de cursar els crèdits que s'estableixen en 4 cursos. A més, l'IREL està treballant la prioritat diocesana proposada pel bisbe Pires titulada La presència d'Església en la societat.
La tertúlia.
Amics i amigues, benvinguts a la darrera tertúlia de Vall. Avui ens acompanyen en Ramon Prat, vicari general i director de l'IREL, Antonieta Mateus, pedagoga del Col·legi Episcopal de Lleida, i en Josep Maria Forner, que avui és el primer dia que ens acompanya, que és professor de filosofia de secundària, també a l'IREL, i també president a Lleida del Banc dels Aliments. Avui, amb els nostres contertulians, intentarem analitzar des d'un punt de vista personal què ha estat l'any. Començarem revisant algunes de les, dels principals esdeveniments de l'any. La primera. Durant tot l'any s'han anat succeint els esdeveniments de tipus catastròfic, com inundacions al Brasil, Austràlia, terratrèmols arreu, fins i tot aquí, al nostre país, i en especial al Japó, que també va donar pas a un tsunami i, posteriorment, a una alerta nuclear del que solament coneixem les primeres valoracions. Davant de tot això, tema natura, tema medi ambient. Què en penseu? Comenceu.
Jo diria que tenim una responsabilitat davant de la natura i, per tant, de veure-la com una font que ens permet viure i que, per tant, hem de respectar-la. Sí que, d'alguna manera, veure que són fenòmens naturals i que, per tant, tenen la seva explicació purament científica i, per tant, doncs, en tot cas, aprofitar-ne els coneixements que puguem obtenir-ne per reduir-ne les conseqüències, no? Mirar-ne de ser nosaltres responsables, però sobretot aquesta idea de que són fenòmens naturals amb les seves causes ben naturals.
I també veure que tenim la responsabilitat de salvaguardar aquesta natura, que de vegades aquests fenòmens són també a causa del mal ús de la llibertat humana. I de vegades ens queixem quan, ara, per exemple, intentant renovar el protocol de Kyoto, quines dificultats hi ha per controlar els gasos hivernacle. Llavors venen totes aquestes inundacions que tenen causa humana, no? Penso que ens porta a descobrir que no som amos de la natura, que tenim la missió de salvaguardar la natura, de protegir-la i de llegir el llibre de la natura per aprendre les lliçons que la natura mateixa ens dona. I, per tant, això ens va portant a una tasca educativa de respecte, de rebre, acollir i cuidar.
I ho és això, a part de que sempre n'hi ha de situacions catastròfiques, jo també voldria mirar el contrapunt, que és la quantitat de coses harmòniques. Cada dia ha sortit el sol, doncs les estrelles han fet el seu camí. És a dir, a vegades hem de vigilar que al costat de mirar aquestes dificultats no perdem de vista l'harmonia i la meravella que és aquesta mateixa naturalesa. Gràcies a Déu això és una excepció. La majoria de les situacions són normals. Ara coincideixo totalment amb vosaltres que primer el respecte profund a la natura i també la cura especial d'això. Però jo voldria fer aquesta crida també a la quantitat de coses positives que té aquesta naturalesa humana.
I a la conscienciació que tots tenim, perquè penses 50 anys enrere, que potser també hi havia cataclismes similars, quina consciència teníem d'educar a les noves generacions sobre com gaudir de la natura i com preservar-la. I avui veus, des dels infants, tot i que fem coses no gaire ben fetes, però hi ha una consciència que va augmentant i que va entrant a totes les capes de la població, des de com posar-nos davant del sol fins a com gestionar, no?, les desfetes, totes les brosses. Tot això va entrant. És a dir, que no podem fer, no importa què. Això és molt positiu, no?
El que passa és que, bueno, avui explicava a classe els estoics, i els estoics d'alguna manera aquesta idea que tot té una causa i que, per tant, doncs, s'ha de consentir el que s'esdevé, curiosament intervenen en política, perquè justament com que tot té una causa, doncs s'ha d'estudiar les causes i s'ha de mirar que les coses s'esdevinguin en funció dels nostres beneficis, les nostres conveniències. Però ells eren molt conscients que per molt que coneguem totes les causes i que les intentem, diguéssim, portar al nostre benefici, mai les controlarem totes aquestes causes, ni controlarem aquest ordre pel qual s'esdevé venen les coses, no? I això també em sembla que és important, és a dir, cal conscienciar, cal d'alguna manera fer que siguem respectuosos i que cal diferenciar el que és ús i abús de les coses, però també és veritat que nosaltres, per més que fem un bon ús, no controlarem ni dominem el decurs de la natura i que, per tant, de la mateixa manera que deia això que diu el Ramon, aquesta harmonia natural, també hi ha aquests fenòmens que poden tenir unes conseqüències negatives per a les persones, no? I això moltes vegades s'escapen de les nostres, del nostre domini. Sí que és veritat que això no ens desresponsabilitza, eh?
Jo, per exemple, els dies que he de matinar i per anar a agafar el tren, per anar a fer classe a Barcelona o així, i surto al carrer i veig el dia i el naixement del dia, no puc deixar d'emocionar-me, de veure que al costat de les dificultats hi ha coses tan impressionants, veure cada dimarts, demà tindré aquesta sort, d'alguna manera, com cada setmana, doncs vaig veient, de veure com surt el sol. És admirable, és contemplatiu, és una meravella. Per tant, jo estic d'acord amb les dues coses. Tenim una gran sort de visitar aquesta casa, que és la Terra. Tenim molta sort.
Ara hauríem de canviar de qüestió. La part política. Tots els esdeveniments polítics que durant tot l'any ens han anat trobant amb el nostre camí, també. Cada dia que ens aixecàvem, notícies noves. Me voldria centrar, sobretot, en una part que ha set Egipte, Líbia, el que ha set per extensió l'anomenada Primavera Àrab, que ha tingut la seva repercussió aquí al nostre país amb el 15M, que ara fins i tot ha saltat una altra vegada de continent, està als Estats Units, amb més força que sembla que mai. Què? Què ha estat per a vosaltres i què és ara? Endavant, Antonieta, tu mateixa.
Mirar el món i dir què està passant en el món. Penso, alguns han batejat com la Primavera Àrab, no? De dir, i com tot és, com tot un moviment de canvi, és tot ambivalent. Hi ha moltes... ara dèiem, en el cas de la natura, la bellesa i els drames, el cas de la política, no? Tot el que està tocat pel ser humà, els límits i les grandeses. Dius, hi ha tota una caiguda d'uns règims polítics dictatorials, però ara la incertesa, qui dominarà en aquests països? Serà la democràcia? Seran països dominats per minories radicalitzades i fanàtiques? És la incertesa, no? Però d'entrada hi ha com una llum que s'obre de dir, sembla que hi ha un pas cap a la democràcia. Veurem com ho gestionen. Però, clar, dius, tota la qüestió, ara els mitjans de comunicació ens han centrat en la Primavera Àrab, però penses, tota Amèrica Llatina, que fa 10 anys van sofrir una crisi econòmica similar a la europea, el corralito famós d'Argentina, i ara és un país que té un creixement econòmic brutal i no se'n parla. És a dir, a vegades ens fixem en tot el que és com a més trist, però penses, tota Amèrica Llatina, penses al Brasil, o penses l'emergència a l'Àfrica Negra de dones com a elegides democràticament, com a presidentes de països, en el cas de Libèria, hi ha grans signes d'esperança en el món barrejat en moltes ombres.
Sí, veig això, que la persona humana continua sent subjecte d'aquest món. I em sembla que hi ha situacions que mai podran canviar, de cop i volta apareix moviments positius que fan canviar aquella situació. I sí que, quan miro la política mundial i també la d'aquests països, crec que hem de dir que vivim una societat edificada en una gran mentida. Però no dels polítics de professió, tots plegats. Una mica ens enganyem a nosaltres mateixos. I aquesta mentida genera violència, i la violència ens ha aïllat a la gent. Però la gent, en raonant, s'entén. Quan hi ha la primera oportunitat de posar-se a parlar i discutir junts i posar-se a negociar, i això és l'art profund de la política, no? Parlar dels problemes i afrontar-los. Jo, en aquest sentit, veig que és el final d'una etapa de viure molt els núvols d'una situació d'adoració de l'economia com a absolut, i ara comencem a donar-nos una altra vegada de que la persona és un protagonista fonamental d'aquí, tant al nord d'Àfrica com a tot arreu. A Europa també ens referem. Ara toquem un moment conflictiu profund, però hi ha moltes forces aquí d'esperança i de gent que té propostes a fer i les està fent. Mirem, per exemple, fa poc la recapta d'aliments que hi va haver, doncs, pels que passen gana, no? Va ser impressionant la moguda que es va fer en aquest país, no? Penso, en aquest sentit, hem de parlar de la política en positiu. Jo no estic d'acord quan es parla de la política en negatiu i de posar culpables als polítics. Ens estem fent mal a nosaltres mateixos. És un temps per encetar un diàleg nou en profunditat.
Crec que...
Jo estiraria una mica el fil de l'Antonieta, que comentava, doncs, o una part del que comentava, que el món és molt ample, i a vegades només mirem a casa nostra i ens pensem que només existeix casa nostra, sinó que llavors nosaltres vivim en aquest moment una situació de crisi econòmica i financera molt important. La veritat és que sembla que els horitzons no són de sol ni de llum immediats, però també és veritat que en el món hi ha altres dinàmiques diferents, no? És cert que Europa i el món occidental és un punt central, i, és a dir, no acabo de veure que si s'enfonsa el món occidental els països emergents puguin créixer, perquè creixen molt les esquenes del món occidental, perquè són els que consumeixen, però és veritat que hi ha diferents ritmes, no? Hi ha el tema de l'Àfrica, hi ha el tema de l'Àsia, hi ha diferents ritmes. Aquesta és una cosa que em sembla que val la pena destacar, és a dir, que el món és molt ample. I l'altra, que potser com a gran tema del... o, per exemple, l'esperança aquesta, no?, dels països àrabs, que tenen la seva dinàmica i segurament que viuen una mica més al marge d'aquesta crisi financera, no? I l'altre tema que jo diria que resumeix més de l'any és la qüestió de qui està en el centre i qui mana, no?, la política o l'economia. No és qüestió del 2011, però sí que darrerament, el 2011 i el 2010, s'ha posat molt sobre la taula aquesta qüestió, no?, de qui és el qui mana l'economia o la política. A vegades hem ridiculitzat excessivament la política merescudament pels polítics, però al ridiculitzar-la tant, el que hem deixat és en mans d'uns poders econòmics que l'únic objectiu és el seu benefici, el benefici econòmic i el guany econòmic, no? Llavors, aquest és una de les qüestions importantíssimes que tenim a la taula en el món, jo crec que com a herència d'aquest 2011 i com a repte pel 2012.
Hi ha fenòmens nous que es van consolidant, que apunten amb aquest futur. Per exemple, el Tribunal de la Haia. Ara molta gent sap que segons el que facin, algun dia hauran de donar comptes. La mateixa ONU en tots els límits que es vulgui, però és un club d'informació on la gent pot parlar i es fan feines. És a dir, hem de veure també que al costat de les crisis profundes, la humanitat com a tal va fent un progrés. Per exemple, això del Tribunal de l'Haia, que si volem estar a les beceroles, però que no hi era, i ara ja es comença a demanar comptes. Crec que aquesta mirada llarga també l'hem de tenir en aquest sentit positiu que dèieu, d'extensió i d'intensitat.
Darrere, Antonieta.
I veure tot el que fa el tercer sector. Perquè el moviment social... Veure que d'on han sortit totes aquestes revoltes als països àrabs de la població. I d'una població que surt al carrer i pren les regnes de dir... En definitiva, els polítics esteu al nostre servei i a nosaltres això no ens agrada. I penso que potser aquí a Europa hi ha hagut com una certa distància, entre, malauradament, entre la política i el sector social. I el 15M, amb tot també els límits, però ha volgut ser això de dir, senyors, fins aquí m'ha arribat. I això suposa també per tots els que estem a l'educació, quan estem a les nostres classes, de dir... Escolteu, que aquest món és el nostre món i aquí, en aquest nostre món, tenim alguna cosa a dir des de la base i d'aquí potser sortirà una nova generació de polítics, no? De gent que prenem la crisi com la nostra crisi, a la qual hem de donar solució, no les altres instàncies, nosaltres hem de trobar les solucions adequades també per a aquesta crisi, no? Cada un al seu nivell, assumir les nostres responsabilitats i saber que en cadascú hi ha les energies suficients posades en comú per fer front a aquestes dificultats.
Ara ja, com a darrera qüestió, i parlant dels joves, què us ha semblat, ja com a darrera notícia, la trobada mundial de la joventut a Madrid, on milers i milers de joves s'han trobat, el nostre Sant Pare ha fet cap amb nosaltres. Què en penseu? Què ha estat, què ha modificat?
Jo crec que estem en una etapa d'anar al fons del cristianisme. Hi ha com a dos moviments. Per un costat, situacions com aquesta, que és com un signe de mogudes fortes de molta gent, i per altra banda, una societat secularitzada i crua i dura, que després en el dia a dia l'has de fer front amb tot el seu realisme. Però jo crec que el cristianisme mai caiem en la trampa de l'entusiasme excessiu ni de la depressió excessiva. Jo, ni els moments brillants em fan creure més, aquesta és la veritat, ni els moments difícils me fan creure menys, perquè la fe el que m'ha donat, no sé vosaltres com ho veureu, però, i llavors m'alegra un esdeveniment com aquest, però jo crec que en Déu, no en els fets. Els fets pugen i baixen com una cosa de la naturalesa, però jo crec que en Déu, que ens ajuda a entendre els moments d'encarnació, de compromís amb la vida, els fracassos, els moments de mort, i sempre et dona aquesta punta d'esperança de la resurrecció. Una trobada com aquesta, magnífic, però jo crec que una escola fes en el dia a dia en el treball per la justícia, per la bondat, i això és el que crec que s'està acollint des del Vaticà II, del que celebrem el 50 aniversari l'any del curs vinent.
Un minut cadascú, eh?
Antonieta, jo celebraria doncs trobades com aquestes i d'alguna manera doncs que mobilitzi, no, energies, i sobretot si són de la gent jove, perquè el relleu generacional és molt important. El que, bueno, posaria també una mica l'accent amb la idea aquesta que deia el Ramon, no, de que no és només una qüestió d'un dia ni una flor d'estiu, i moltes vegades tampoc no és només la, diguéssim, l'excessiva presència mediàtica, sinó que també és el treball de més de fons que a vegades es pot tapar per aquest gran soroll, no, mediàtic que pot tenir o que va poder tenir aquesta trobada de joventut.
Jo penso que la fe, la nostra adhesió al Crist, se viu aquí, en el present, en el dia a dia. Però veure gent de tot el món que vivim el mateix, amb accents, amb colors diferents, per mi ha estat una experiència molt bonica. He tingut a casa algunes persones acollides que venien de Rússia, però em vaig trobar que eren joves provenents, tenia del Camerun, d'Angola i de tot pràcticament països africans, i dos russos. Amb algun d'ells, ara amb motiu del Barça, encara ens escrivim de tant en tant correus electrònics, que em diuen, no, sembla que deixaré el Madrid i em passaré el Barça, perquè això de ser el Madrid... Mireu, a través d'aquesta jornada de la joventut, tocar l'alegria de com viuen la fe aquests joves, per mi va ser això, una porta oberta de creiem en el mateix Crist, però amb colors, amb accents, amb ritmes diferents.
Ara, si puc dir alguna coseta, aquests dies que celebrarem el misteri de la cova de Belém, de la pobresa, d'aquell raconet on no hi ha soroll, on no, sembla que no passa res, més de 2.000 anys després estem reunits, crec que cal focalitzar moltíssim, tots plegats, una fe eternament jove, que és l'esperança que brolla del misteri, aquest profund del naixement del fill de Déu, Déu fet home, i llavors saber viure totes les situacions, l'alegria de moments amb una certa eufòria, es vulgui, no?, o els moments difícils. La fe és tan interessant en un moment com l'altre. El misteri de Nadal per mi és això, aquell Jesús que va morir en la pobresa, va néixer en la pobresa, i el camí del cristià sempre serà la pobresa.
Esto es mucho pedir.
Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies de tot cor.
Moltes gràcies, Antonieta.
Gràcies a vosaltres.
I desitjar-vos una bona entrada d'any. I a vostès, ara, els deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Pessebre vivent a la parròquia de la Mercè de Lleida.
Divendres, dia 6, a les 8 de la tarda, en aquesta parròquia portada pels pares mercedaris, es podrà veure la representació del pessebre vivent preparada pels mateixos fidels.
Congrés de Nova Evangelització.
Els dies 7 i 8 de gener tindrà lloc a Manresa aquest congrés, organitzat pels bisbats de Solsona i Vic. L'objectiu és conèixer què i com es realitza la nova evangelització en un context social secularitzat. Més informació a www.congresnovaevangelització.com.
El doctor Joan Vinyes al programa Signes dels Temps.
El diumenge, dia 8, a les 10 del dematí, al programa Signes del Temps de TV3, el nou director acadèmic de l'Acadèmia Mariana, el doctor Joan Vinyes, serà entrevistat per parlar de la seva nova responsabilitat encomanada recentment pel bisbe Joan Piris.
La vida només es pot comprendre mirant endarrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant.
Søren Kierkegaard, filòsof danès, segle XIX. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Un camí per a la pau. El periodista Sendon escriu: en Somàlia res és el que sembla. I així es pot constatar mirant-se l'informe de Confer, Justícia i Pau i Antena Àfrica-Europa sobre el comerç d'armes en la regió de la Banya d'Àfrica. ofereix una visió ben realista de per què hi ha tanta misèria i fam en aquells països desconeguts que s'empobreixen gràcies al quantiós tràfic d'armes finançat des d'Europa. Quan encara ressonen els cants del Nadal i els bons desigs que ens hem intercanviat per al 2012, ens trobem amb el missatge del Papa per aquest primer dia de l'any, Jornada Mundial de la Pau, que fa una referència explícita a l'atac contra els cristians en Iraq i presenta el sentit de la llibertat religiosa i les diverses maneres en què aquest modela la pau i les seves experiències. És una reflexió sobre la pau que és do de Déu i alhora obra dels homes i dones de bona voluntat, i sobretot dels cristians. Canviem, doncs, els senyors de la guerra pels somnis i els intents perseverants en pro de la fraternitat de persones i pobles. Sabem que una de les fites importants del nostre món després de la Segona Guerra Mundial va ser la formulació, aprovació i promulgació de la Declaració Universal dels Drets Humans, en 1948. Però caldria preocupar-nos més pel fragrant augment dels casos en què es nega en la pràctica la universalitat d'aquests drets, des de plantejaments culturals, polítics, socials i també religiosos. Com es deia en la presentació del missatge esmentat, les crides de l'Església a la llibertat religiosa es basen en la dignitat de les persones i no només en una simple sol·licitud de reciprocitat per part d'una comunitat de creients disposada a respectar els drets d'altres comunitats a condició que respecten els dels propis membres. Cal respectar els drets dels altres perquè és allò correcte, no a canvi del seu equivalent o d'un favor concedit. I quan altres ofereixen persecució a causa de la seva fe i pràctica religiosa, cal oferir-los compassió i solidaritat efectiva. És més, la llibertat religiosa no és un dret atorgat per l'Estat, sinó que deriva de la llei natural i de la dignitat de la persona. Cal que l'Estat i les altres institucions públiques, recorda Benet XVI, la reconeguin com intrínseca a la persona humana, com element indispensable per a la seva integritat i la pau. Perquè la llibertat religiosa no és només tolerància del lliure exercici del culte. La fe té una dimensió pública que atorga als creients l'oportunitat i el deure de contribuir en la construcció de l'ordre social i de fer-se presents en la vida pública buscant afavorir un desenvolupament integral. En el nostre món globalitzat, multiètnic i multiconfessional, una veritable llibertat religiosa serà un factor important d'unitat i concòrdia, un recurs a tenir en compte. I el diàleg entre els seguidors de les diverses religions serà sempre un estímul important per a col·laborar en la promoció de la pau. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, amics i amigues, hem arribat a la fi del darrer programa de l'any. Els col·laboradors de mitjans de comunicació social del Bisbat de Lleida us desitgem una bona entrada d'any i un feliç i esperançat 2012. Els controls i edició, Alberto Vilela, i el que els ha parlat en Francesc López. A reveure i bona setmana, amics.
De bata a bata, el Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.